l'alevosia se convierte en asesinato.
Fins aquí la darrera hora d'aquest dilluns, en recordant que està activada l'alerta taronja per pluges a Menorca fins a mitjanit. De moment, emergències manté en groc Mallorca, Eivissa i Formentera. Les notícies tornen puntuals a les 7.
Més informació a ib3notícies.com.
Tres Ràdio, entre avui i demà, amb Araceli Bosch.
Benvingudes, benvinguts. En el món bufen vents de negacionisme, vents que separen més que un naixen, vents de crispació, vents de guerra, també. Però a nosaltres, que ens agrada la mà i som de naturales optimistes, també ens agrada pensar que si bufa de proa, adreçarem sa barca i farem avançar sa embarcació, perquè sempre hi ha una manera òptima d'ajustar ses veles.
Per quants camins la m'haurà de passar abans que arribi a ser algú? Quants mars haurà de creuar un colom blanc per dormir a la platja segur? Quants canons més hauran de disparar abans que per fi es quedin morts? Això, amic meu, només ho sap el vent. Escolta la resposta dins del vent.
Això, amic meu, només ho sap el vent, escolta la resposta dins del vent. Quanta literatura que conté el vent, quantes imatges, també quant de cinema. I ara tot d'una vendrà en Toni Camps amb la seva proposta. Es vent s'endú els mals pensaments. Es veu que també ens gela el nas, jo avui el tinc gelat. I hi ha vents que ens posen la pell de gallina, hi ha vents implacables i vents que refresquen. Vents que xiulen entre les branques dels arbres o les finestres que estan mal segellades. Si féssim una enquesta, la majoria preferiríeu la pluja en el vent, que és molt més imprevisible i juga amb objectes i en cornises. Aquesta setmana, però, tindrem sobretot pluja i molt de fred.
Començam una setmana amb moviment meteorològic. Estem a novembre i es notarà. De moment, ara mateix plou, fins i tot ho fa amb força, amb ruixats, a l'illa de Mallorca, bona part de Mallorca. Aquestes pròximes hores, aquesta pròxima nit, encara amb possibilitat d'aquests ruixats. Tindrem també estones de sol i no acabarà aquí aquesta setmana, després ho comentarem, però a partir de mitjan setmana també entrarà en joc una important davallada de la temperatura. De moment, però, ens quedem amb la situació actual i anem cap al Conassa, cap a la serra de Tramuntana. Fixeu-vos amb aquesta cortina de precipitació que es pot veure darrere la serra, també dins la mà, va avançant de sud-oest cap a nord-est. I el que dèiem, aquestes pròximes hores continuaran aquests ruixats, fins i tot acompanyats de tempesta, preferentment a Mallorca.
Per saber que mort massa gent.
És en Marc Caldentà i meteoròleg d'IB3 a IB3 Notícies Migdia just aquest dilluns. I tenim un bon equip de meteoròlegs en aquesta casa i nosaltres hem xerrat amb una de les darreres incorporacions en qui ens han trobat a la redacció a la seu central d'IB3 Televisió Santa Ponsa. Pedro Roger, com estàs?
Bon dia, Araceli, molt bé.
A tu, si te dic vent, què te passa? Com reacciones?
Doncs el vent pot influir en molt de factors, realment. Quan pensam en el vent, només pensam en que pot causar problemes, pot causar prejudicis, però realment, per exemple, també pot afectar molt en la temperatura. Per exemple, quan tenim una entrada de vent de xaloc i tenim aire càlid a l'atmosfera, pot provocar efecte foent a la Serra de Tramuntana i fer que la vessant nord tinguem una temperatura molt més elevada que la resta del territori. D'altra banda, també afecta, per exemple, el mar. Quan tenim una entrada moderada de vent, o vent fort també, les complicacions en el mar són molt notables i també és un altre element que ens du de bòlit en moltes ocasions. Per tant, és un factor molt important a la nostra feina.
No vau fer igual el vent a totes les illes, no? De bon la part del nord, les illes del sud, quins són els vents predominants?
Per exemple, a la zona de Menorca, també cap al nord, llevant de Mallorca, solen ser molt importants les entrades de vent de tramuntana. Quan tenim una entrada de vent de tramuntana, et sol notar molt en el panorama marítim, en el nord d'aquestes illes. En canvi, quan estem parlant de les Pitiuses, també cap al sud de Mallorca, solen ser més importants les entrades de vent de component sud. Però és un poc variable, realment, perquè un vent de tramuntana pot afectar també en molta mesura les Pitiuses i viceversa.
Hi ha zones, per exemple, de Mallorca, que quan bufa ponent, estic pensant en la zona d'Andratx i tot això, si bufa fort, mos han de posar a cobert, han d'anar-te'n la mà, no? A la mà.
Exacte, són les zones que es troben més exposades en una entrada de vent de ponent i, per tant, les complicacions es donarien en aquell sector.
Que vos assusta, ho poso entre cometes, més en els homes dels temps. Pluges fortes, vents forts, que és el que més vos té en guàrdia.
Els dos factors són molt importants. Per exemple, quan tenim unes pluges molt intenses, les conseqüències poden ser devastadores. Ho vàrem veure fa poc temps, per exemple, en el cas de les Pitiuses, que van tenir aquestes plogudes de rècord fa poc temps. D'altra banda, però, el vent també pot ser molt greu. Per exemple, si coincideix amb un episodi d'incendis, les conseqüències poden estendre-se a una bona part del territori i causar molt de prejudicis.
El canvi climàtic que tenim a damunt i que patim les conseqüències provoca que hi hagi moviments climàtics molt adversos i també, ara no me surt la paraula, però forts, és a dir, que tenim molts episodis, per exemple, de pluges molt fortes, molt localitzades, etc. Amb el vent també passa el mateix o no?
Ho provoca sobretot amb el tema de les precipitacions. Per exemple, quan tenim una entrada d'aire fred sobre el nostre territori i coincideix en que tenim una temperatura superficial molt elevada, és quan es donen aquestes precipitacions tan intenses. El vent, en aquest sentit, no tindria la mateixa relació, però sí que influeix en altres maneres. Per exemple, quan tenim una entrada de vent de llevant, ens proporciona molta d'humitat i sí que en un fenomen d'aquests extrems provocaria que les precipitacions es puguin desenvolupar amb molta més facilitat.
Nosaltres ara estem aquí parlant amb en Pedro Roger, que és un dels meteoròlegs d'IB3 Televisió, i estan davant del teu ordenador, i tens aquí els mapes de situació, no sé si se diuen així. Me podries mostrar, per exemple, com se veu el vent, un mapa com aquest, amb el que tu fas feina?
Esclar, sense cap problema. Nosaltres, per exemple, un dels models que feim servir per veure com esperen que evolucioni el vent al llarg d'aquests dies següents seria aquest. És un mapa que ens mostra a través de fletxes de quina direcció esperen que vengui el vent, quin seria el seu component, quina seria la seva intensitat. Per exemple, en aquest mapa podem veure com seria una entrada principalment de component sud, un vent que bufaria moderat, i nosaltres ja ens podem fer una idea també de quin serà el panorama marítim que hi haurà, si ens pot arrossegar també una massa d'aire càlid, per exemple, provinent del nord d'Àfrica, i això, arrel d'això, tenir una pujada del termòmetre. Com dèiem, tot està interconnectat i ens pot afectar de moltes maneres diferents.
Per tenir això, una marota forta, que diuen alerta, no sortiu a la mà, quant de temps ha de bufar el vent i amb quina intensitat?
Depèn de la intensitat, també. Per exemple, si bufa durant poc temps, però amb molta d'intensitat, no caldria que passés molt de temps per poder tenir un onatge molt intens. En canvi, si bufa de forma moderada, és a dir, que bufin força, però tampoc d'una forma excessiva, potser uns quants dies serien suficients com per començar ja a tenir forta maror i fins i tot redols de maregassa a diferents indrets.
De quines fonts bebeu els meteoròlegs a l'hora de preparar tota la informació que després mos explicau a la televisió i la ràdio?
Nosaltres miram diferents models. Per exemple, un model que solen mirar és el model europeu, conegut com l'ECMWF, també el model americà, que és el GFS. Tenim diferent model de referència per poder fer-nos una idea de quin és el panorama que s'espera al llarg de les següents jornades i poder fer la previsió més precisa possible.
si bufa de l'est d'ahim llevant, no? I si vaig per avall seria llevant xaloc i migjorn, llevaig bon ànim astral, tramuntana i gregal.
Exacte.
Bat aquí els vuit vents del món que són més amb els nostres noms. Sola, on plea aquesta nomenclatura o des del sud-est, del nord-est, o nau a llevant, xaloc i migjorn?
Feim servir en dues nomenclatures. La més habitual és la que tu has dit, però sí que, per variar una mica, i com que també és igualment vàlida, sí que feim servir de vegades, en vez de llevant, vent de component est, o en vez de fer servir vent de migjorn, vent de component sud. Però sí que feim servir les dues.
I s'embat és un... Com l'explicaries si és un vent específic de ses illes?
És un vent que es dona, bàsicament, quan, a l'estiu, es dona una temperatura més elevada en el centre de cada una de les illes. En aquest moment tenim una entrada d'aire fred del mar, que és un aire un poc més fred, i això permet tenir aquesta davallada del termòmetre a les hores centrals del dia. És un vent que es dona a les illes en aquest moment en què es dona aquesta encalentida de l'interior de les mateixes. Només es sol donar a l'estiu, però sí que a les diferents illes es dona en major o menor mesura.
Pedro, ara xafardejaré una micona de tu. Conta-mos què has estudiat i si ets des que sempre han volgut ser un home d'estens. Tu has volgut ser... Home, jo de petit m'agradaria ser home d'estens.
Doncs sí, jo em ve de bastant petit. Jo vaig estudiar geografia i quan vaig començar a estudiar aquesta carrera ja va ser la intenció de... poder qualque dia, si tingués sort, poder fer d'home del temps. I tot ve arrel de l'any 2007, que hi va haver un cap de fibló bastant important en el cas de Mallorca, i jo em va plegar de ple, ho vaig poder veure de primera mà en el meu poble. I arrel d'això ja vaig dir, ostres, m'agradaria potser poder-me dedicar a estudiar com funciona el temps, perquè plou, perquè es donen aquestes ventades, perquè es donen cap de fiblons, i en la mesura de lo possible... intentar ajudar la gent, poder pal·liar una mica els efectes adversos del temps i poder aportar una mica en el benestar de la gent.
I recordes el primer dia que te vares posar davant la càmera i varen dir, venga, Pedro, dali.
Sí, me'n record. Ja farà un any i mig, més o menys. Realment, abans de plantar-te la primera vegada davant la càmera, ja has fet proves, has fet el que queda in zeros, i ja tens una miqueta de rodatge sense haver fet cap directe. Però sí, me'n record, en el moment tens els nervis dels primers pics, però va sortir bé i és una feina que és molt divertida i que la disfrutes molt.
Els homes d'estens no heu de saber molt, però també heu de saber divulgar, explicar, i ho feis molt bé. I crec que, a més, és una secció de la televisió que té moltíssims de televidents. Aquesta part de divulgació... Vos veïn nata, Pedro, o l'heu de treballar també?
Jo sempre m'ha agradat molt xerrar. Sempre m'ha agradat explicar i és una part que jo, per exemple, disfruto molt, aquesta part de la part oral, la part de transmetre la informació, però sí que és una cosa que, amb el pas del temps, amb l'experiència, acabes millorant també. Però sí que és una part fonamental de la nostra feina perquè... tu pots saber molt bé la previsió, pots saber molt bé el que ha de passar, però també ho has de saber transmetre, perquè la gent de casa ha de saber què és el que ha de passar aquest dia següent, si ha de ploure, si ha de fer vent, si ha de haver molt d'onatge, has de poder transmetre-ho de la forma correcta.
Per cert, i ja per acabar, tu tens algun vent de component X que siguis preferit per tu? Tens algun vent de capçalera?
Jo, per exemple, crec que preferiria el vent de llevant, perquè és un vent molt humit que quan ens arriba sol afavorir la formació de núvols i de pluges. I jo, personalment, quan plou, és un moment que m'agrada. M'agrada sentir com plou, és una cosa que sempre m'ha relaxat molt, i crec que en tot l'equip de meteoròlegs que tenim a IB3, tots mos agrada molt quan plou.
Pedro Roger, gràcies per haver-nos atès avui aquí a casa teva, que també és a casa de tots. Gràcies.
Moltes gràcies.
Element d'un llarg vent groc establia el camp de blat, fent vermell de ponent, paper de vidre rascant.
Sol que declina en peny, ofega la immensitat, un vent negre, boira i nit,
presos per un vent verd que el passa de terra a mar. Rosa dels vents ciris al mig orxó la quilla blanca de la llavestra muntana amb el ponent i el mestral. Rosa dels vents ciris al mig orxó la quilla blanca.
Avui i demà, de dilluns a divendres, a IB3 Ràdio, amb Araceli Bosch.
El viento viene, el viento se va, por la frontera. El viento viene, el viento se va.
Lliure com el vent, diuen, no hi ha qui l'empresoni. El vent va i ve, com canta Manu Chao. No hi ha fronteres, ni murs, ni valles, ni filats espinosos que l'aturin, perquè sempre trobarà el camí. Espanya té una mitjana d'aproximadament 2.500 hores de sol l'any, xifra que converteix el nostre país en un dels més assolellats d'Europa. No he trobat ses hores de vent. Entenc que és més difícil de calcular, però tant un com l'altre, sol i vent, creen energia. En juny de 2024, el Parc Eòlic Milà va dir adéu a 20 anys de funcionament. Era l'únic de Balears i estava situat a Menorca, en el llevant de Mahó. Format per 4 aerogeneradors, va injectar més de 92 milions de quilowatts d'energia renovable a la xarxa elèctrica i ha acumulat un estalvi d'emissions de gas d'efecte hivernacle de més de 84.600 tones de CO2. Segons llegíem en un article del diario.es, aquestes xifres equivaldrien al consum d'energia de 1.387 famílies durant 19 anys. El passat octubre, el Consell de Menorca va adjudicar el desmuntatge i la retirada dels molins. I ens demanàvem quin pes té l'energia eòlica a les Balears en el procés de transició ecològica. Marta Pons Nieto, gerent del clúster de transició ecològica de les Illes Balears, benvinguda, com estàs?
Molt bé, moltes gràcies per convidar-nos.
Gràcies per ser-hi. Mira, començam, si t'apareix just per aquesta pregunta, quin paper juga l'energia eòlica dins la transició ecològica de les Balears?
Bueno, pues sabem que la generació renovable actual a les Balears s'hauria de multiplicar per 16 si volem assolir els objectius de descarbonització. Això significa que l'energia solar, clar que és molt important i fonamental per al gran recurs solar que tenim aquí a les illes, però nosaltres creiem que és important analitzar també des del punt de vista tècnic, econòmic i social el potencial d'altres tipus d'energies renovables, com són l'eòlica, ja sigui terrestre com marina, la biomassa o la geotèrmica. No? L'objectiu d'analitzar aquest altre tipus d'energies renovables que estan forçament implantades en altres comunitats autònomes és poder diversificar el nostre mig energètic i poder aportar volum i fer viable aquesta xifra tan gran de renovables que necessitem a les illes.
Sí, sí, i multiplicar per 16 vol dir que hi ha molt, molt de recorregut. I estem en un territori amb particularitats territorials i paisatgístiques molt marcades. Si xerram de ser eòlica, quins diries que són els principals reptes que té l'energia eòlica a les nostres illes?
Bueno, pues just tu ho acabes de mencionar, no? Impactes ambientals i paisatgístics són temes que preocupen ara mateix a la societat en general, no? Després hem de tenir en compte el nostre propi context, no? Nosaltres vam celebrar una jornada d'eòlica amb el Col·legi d'Enginyeria Industrial fa unes setmanes, on la professora Maria Antònia Jiménez de la universitat ens va explicar que havien fet un atlas eòlic a nivell europeu i sí que és cert que no tenim un recurs comparable amb altres zones europees, no? Després, superimportant també les barreres administratives i tota la part de l'acceptació social i, per suposat, el finançament i el cost d'aquest tipus d'infraestructures.
Hi ha energia eòlica terrestre, eòlica marina. En quin punt diries que som en cadascuna d'aquestes línies?
Bueno, si eòlica terrestre, fins ara teníem el parc eòlic del Milà, però també tenim una oportunitat en la mini eòlica i microeòlica, com també ens varen explicar en l'esdeveniment. Hi ha projectes de reconvertir antics molins eòlics mallorquins per generar energia, no? I resulta que som la regió amb més densitat de molins del món. Per tant, seria superinteressant aprofitar aquesta oportunitat.
Sí, sí.
I en quant a offshore, també tenim una oportunitat a Menorca, concretament a una zona identificada com l'Eva 2, i també podria ser un bon lloc on poder desplegar aquest tipus de tecnologia.
Es vent, que també el tenim a l'abast, però hi ha la percepció de que no és prou constant o fort a les illes. Diries que és així?
Sí, però sí que és molt important el que comentava abans de la mini-eòlica i la micro-eòlica, i sobretot poder fer estudis més precisos i a escala local dels que s'havien fet fins ara. També ho va comentar la professora Maria Antoni Jiménez, que actualment, en comptes de fer els antics mapes amb una resolució de 10 quilòmetres, els poden fer fins a 1 quilòmetre. I això és molt important perquè la velocitat del vent juga amb un factor cúbic, és a dir, impacta molt les centèsimes de metres per segon que tinguem de vent, i creiem que s'han de seguir fent investigacions i apostant per la, bueno, per ser R+D+i d'aquesta energia.
I justament relacionat amb això, quins projectes, col·laboracions, línies d'innovació podeu estar impulsant ara mateix o estan impulsant des del clúster o l'administració o l'empresa privada?
Bueno, des del clúster de transició ecològica volem fomentar el debat i els estudis basats en dades. És veritat que estem interessats en detectar les barreres de la eòlica offshore, la flotant, i també la microeòlica, i donar suport en aquest tipus de tecnologies des d'aquest punt de vista d'anàlisi, de detectar barreres, intentar crear debat per decidir si sí o si no.
Ja. Quasi és urgent, eh? Haver de decidir, sí, així com està el tema energètic. I, Marta, no sé si podries aventurar la previsió per ser eòlica Balears d'aquí a 10-15 anys.
Sabem el potencial que hi ha a les illes, sabem que l'impacte de l'eòlica onshore pues, serà menor que a altres bandes, però esperam que els projectes que surtin estiguin ubicats en una forma precisa, amb una mitigació dels impactes molt controlada, tant impacte acústic com paisatgístic. Sobre l'eòlica marina flotant, tal vegada hi hagi qualque projecte pilot, perquè la normativa en principi ho acceptaria. Ara falta treballar l'aspecte més social, no? Decidir com a ciutadans si volem unes energies netes o volem un altre tipus de configuració i quin tipus de territori esperam tenir d'aquí 10 o 15 anys.
Uh-huh. Ara tenim el debat en les plaques solars, l'eòlica també el du aquest debat. Idò, Marta Pons Nieto, gerent del clúster de transició ecològica de les Illes Balears, avui que la nostra paraula es vent, volíem conèixer en quin bon punt estem i les previsions de futur de l'energia eòlica. Gràcies per haver estat amb nosaltres.
Gràcies a vosaltres.
Solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, solo contigo. Solo soy feliz si yo te miro, basta tu aliento para que me sienta como el viento, como el viento, como el viento, como el viento, mete mi cuerpo. Como el viento, como el viento, como el viento que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo, que mece mi cuerpo.
IB3 Radio es investigación. IB3.
Este año, con el Black Friday de Conecta Balear, la conexión cambia de color. Fibra, móvil o WiMAX, lo que tú quieras a mitad de precio durante 6 meses. Porque cuando una conexión es buena, se nota. Es ligera, fluida y sí, muy lila. Como Conecta Balear. Llama gratis al 1699 o entra en conectabalear.com. Conéctate ya al Black Friday de Conecta Balear. Entre avui i demà, Paraules de pel·lícula, amb Toni Camps, l'home més cinèfil que coneixem. Prepareu les crispetes, que comencem.
Toni Camps, benvingut a Cateva, com estàs?
Molt bé, molt bé. Aquí aguantant més capell.
Perquè fa molt de vent avui,
sí,
eh?
Sí, molt.
Molt de vent, molt de vent, molt de vent. I es vent és un bon recurs cinematogràfic?
Molt, la veritat és que sí. El que passa és que jo he provat de no fer... De que no sigui físic, o sigui, de que sigui, hi hagi vent, però que no sigui una cosa de huracans i de coses... A pesar de que un moment donat sí que qualcun n'han trobat. Però bueno, han fet una cerca una miqueta... Bueno, una mica tampoc més enllà del vent físic i han trobat un munt de pel·lícules. És que, clar, vents de canvi, vents de ventoleres que mos peguen, coses d'aquestes. Jo crec que si a qualcú el vent li va donar una lliçó d'humilitat per tot el que s'endugué, va ser en aquesta dona.
Adiós pongo por testigo. Adiós pongo por testigo de que no lograrán aplastarme. Viviré por encima de todo esto y cuando haya terminado, nunca volveré a saber lo que es hambre. No, ni yo ni ninguno de los míos. Aunque tenga que estafar, que ser ladrona o asesinar. Adiós pongo por testigo de que jamás volveré a pasar hambre.
És que, a més, quan t'acaba la frase, no, jamás volveré a passar hambre, tu dius, ara ve la música.
És èpic.
Allò que el vent s'endugué, lo que el viento se llevó, any 1939, Victor Fleming i George Cukor dirigien a Vivian Leigh, Clark Gable, Olivia de Havilland i Leslie Howard en aquesta meravellosa pel·lícula. El vent empeny, transforma i destrueix en aquestes 4 hores de cinema de llegenda. Perquè és que són quasi 4 hores de pel·lícula. És una pel·lícula enorme i una obra que ha passat de generació en generació sense immutar-se. Bàsicament perquè poques pel·lícules t'enganxen igual amb una història tan plena d'amor, d'odi, d'amistat, d'aventures, de guerra, de família. És una fàbrica perfectament construïda per provocar sentiments, llàgrimes i somriures. És estranya i molt, molt loca amb un punt operístic. A mi me recorden aquestes òperes quasi sarsueles, així de gent que va i que ve i coses, personatges que moren i guerres que hi ha per mig. És un clàssic irrepetible que, a més, recorda... A mi me recordes també a sa família i en els dies de Nadal, bàsicament perquè un temps la programaven cada any i la posaven el dia de Nadal, hora de mitjana hora baixa, i te segueix allà en sa predina a veure sa predina i els cosins i ses cosines a veure aquesta obra. Va guanyar 10 Oscars, entre elles millor pel·lícula, direcció, actriu principal i actriu secundària, que va ser sa primera dona negra en guanyar un Oscar. A més de guió, muntatge, fotografia, és una pel·li èpica.
És una pel·li èpica i els personatges que han quedat en el nostre imaginari, en Scarlett O'Hara, en Rhett Butler, na Melanie, allà, tan plorosa ella, na Mami.
Na Mami, oh, senyorita Calat.
I Ashley,
no podia... Jo, a més, hi ha tantes frases recurrents. Jo, que és, sincerament, querida, me importa un bledo. L'he dit tantes vegades, no en violenci, però sí tantes vegades de... Mira... M'apareix fantàstic.
Ho és
fantàstic.
Vinga, allò que el vent s'endugué i vent és la nostra paraula polisèmica.
Exacte. I el vent, de canvi, no només s'endú coses, sinó que també pot afectar les bases de la religió.
Senyoria, deseo continuar aquí sentado y seguir escuchando las irrespetuosas preguntas del señor Drummond. Porque está favoreciendo la acusación al dejar bien claro que desprecia todo lo sagrado.
Protesto, protesto, protesto.
¿En qué se basa? ¿Es posible que exista algo sagrado para los reconocidos agnósticos?
Sí. La inteligencia del individuo. En una mente infantil que es capaz de aprenderse la tabla de multiplicar, hay más santidad que en todos sus gritos de amén, de bendito sea y de osana. Una idea és un monument molt superior a una catedral.
Per cert, jo crec que el doblador d'aquest primer que han sentit és el doblador en Red Butler.
Exacte. Sí, sí, sí. Exactament el mateix doblador. Exactament el mateix doblador. Aquest era Frederick March i, juntament amb Spencer Tracy, Gen Kelly i Dick York, eren els protagonistes d'aquesta La herencia del viento. Una pel·lícula de Stanley Kramer, el director de Adivina quién viene esta noche, Del mundo está loco, loco, però jo crec que aquestes pel·lícules d'en Kramer és la més rellevant i que continua generant moltíssima controvèrsia. En una petita ciutat de l'estat de Tennessee, ha jutjat un professor per ensenyar als alumnes la teoria de l'evolució de les espècies. El darwinisme s'enfronta aquí a la teoria del creacionisme religiós amb una explosiva batalla judicial entre un abogat defensor i un líder ultraconservador. És una d'aquestes pel·lícules, és una de les pel·lícules més intel·ligents, respectables i entretingudes de l'època dels anys 60. A mi és d'aquestes pel·lis que t'agrada escoltar-les, perquè a més els arguments de Spencer Tracy tot estén, tota la pel·lícula, per tirar en terra els ultraconservadors, els arguments dels ultraconservadors, són tan genials que és d'aquesta... Bueno, és d'aquestes pel·lis d'advocats, el que passa és que, clar, pega a baix en el... tot el tema de la religió, del creacionisme, també estem parlant de l'any 1960.
Però bé, poden recuperar argumentaris que tot torna. Eh? Vinga, tot torna segons bufes vent, i quin vent bufa ara?
En aquest cas, bufa es vent de les praderes de l'estat de Texas. Vent, arena, arena, vent, ahir, demà i sempre. Som a l'any 1928. Ojo, 28. Fa molt d'anys d'això, fa quasi 100 anys d'aquesta pel·lícula. És un clàssic mut que encara disfrutes veient. En sèrio, que si la tornes a veure és d'aquestes pel·lis que dius «Mare de Déu, però com és possible que me tinguis cot tan estret tota la pel·lícula?» És la història d'una jove que se trasllada des de Cest a les praderes de Texas, on pareix que el vent físic, en aquest cas sí que és físic, no s'atura mai de bufar i serena arriba per tot. El director suec Victor Sjöström, que després va ser molt conegut per ser protagonista de Fresas Salvajes de l'any 1957, havia emigrat als Estats Units i va dirigir en unes terribles condicions del desert de Mojave aquest dur i magistral melodrama, obra clau i indiscutible del cinema. És una pel·lícula preciosa, impressionant i fins i tot diria que eròtica, i estem parlant de 1928, i demostra tanta imaginació i seguretat que quasi 100 anys després d'haver-se fet se mantén completament moderna. En sèrio, que veuren aquesta dona lluitar contra el vent a dins una cabana enmig del desert és brutal, i veure com pateix tot el que li passa és tremendo. És una pel·lícula que, a més, la podeu veure gratuïtament perquè està té drets oberts i se pot veure a YouTube tranquil·lament. I si poseu El viento de 1928, vos sortirà pel·lícula completa i la podeu veure tranquil·lament. És meravellosa. En sèrio, és aquestes pel·lis blanc i negre que s'han de veure per entendre el cinema.
Que bo. I de El viento l'apuntam, vent, i bueno, ara anava a dir que toca.
Pues de vegades es vent, a més de ser el principi d'un canvi, pues quan bufa, quan toca, fa sonar els instruments.
Però, ¿a qué narices estabas jugando, hijo? ¿Has perdido la chaveta?
Supongo que he perdido lo demás. Mujer, hijos,
casa, trabajo, autoestima, esperanza. Pero eso no es nada, ¿verdad, papá? Porque la música es lo importante.
Ai, Peter Stomare i Jim Carter que discutien aquí a Tocando el Viento, any 1997, quan Mark Herman dirigia a un joveníssim Ewan McGregor i a Tara Fitzgerald, i en aquest Peter Stomare, meravellós, per cert, i Jim Carter també meravellós, en aquesta pel·lícula que és una d'aquestes històries petites, no? És un drama amb punts de comèdia que t'enclenteixen el coret. Aquestes que mos agraden, no? Que són aquestes pel·lícules petites que dius, oh, no l'has vist? Oh, pues de tant en tant està bé veure-les, no? Narra els problemes d'una ciutat minera durant els tancaments de Margaret Thatcher, on sa banda de música que representa aquella mina se va desfent a poc, i segueix el camí de Ken Loach, per cert, director de El viento agita la cebada, que no la durem avui perquè la durem un altre dia, té, a més, un to còmic que dona aire i endolceix sa marc, lo que és marc d'una història i una denúncia social prou realista per a pesar de resultar una miqueta massa evident com mou i t'arriba el missatge tan real com necessari. Jo crec que el millor, a part d'aquests punts còmics que té tota la pel·lícula, són les seves magnífiques interpretacions i sobretot els moments musicals de banda, de braç, allà, tota la banda que toquen tots els instruments de vent, són absolutament... Són d'aquests que t'aixequen de la cadira i te fan apretar els punys i posar-te dret i fer sí, vamos!
I de Tocando el Viento, Mark Herman, i els instruments que toquen. I què passa quan bufa el vent, Toni?
Que a més poden dur, si a més de dur-te canvi, te poden dur una altra cosa, no? En aquest cas poden dur, no sé, pluja radioactiva.
Aquí dice que quizá haya un golpe disuasorio. Debemos empezar la construcción de un refugio inmediatamente. Es lo más adecuado.
Bueno, aquesta és una pel·lícula molt estranya que te desmunta una miqueta a mesura que quan la veus, no? Perquè és una pel·lícula de l'any 1989 que se titula Cuando el viento sopla. Estem parlant d'una pel·lícula d'animació que va guanyar el premi en el millor llargmetratge en el festival d'Annecy, que és el festival europeu d'animació més important de tota Europa. I mos conta la història de Jim i Hilda Blocks, que són una parella de jubilats que viuen a una zona rural remota de Gran Bretanya poc abans de l'inici d'una guerra nuclear. Són profundament patriotes i tenen absoluta confiança en el seu govern i s'han informat, sobretot, de què és el que s'ha de fer enmig d'un atac en el seu país. És una pel·lícula molt, molt trista, molt cruel, però en el mateix temps és molt guapa, amb un diàleg molt graciosos i un aspecte d'història mundana. O sigui, els personatges, a més, els dibuixos són quasi traçats, quasi com els dibuixos a mi me recorden en Teo. Bueno, recordeu d'aquells dibuixos de Teo va a l'escola, Teo va al mar, Teo se va d'excursió? Pues imagineu-vos això narrant un atac nuclear a un poble, a una caseta rural a Anglaterra, a dos jubilats. Manté el to de classe obrera, no? I jo crec que si Mike Leight o Ken Loach, en els que acabem de nombrar ara, fessin animació, el resultat seria una pel·lícula com aquesta. És molt, molt, molt guapa de veure, molt.
I de Cuando el viento sopla, 1989, m'encanten aquests descobriments que mos regalen Toni Camps aquí cada setmana a la seva secció de cinema. Avui ens excusa de vent.
I en aquest cas el vent també s'aixeca i s'aixeca... El viento se levanta. Hay que intentar vivir, del protagonista.
¿Estás bien?
Sí.
Bien pillado. Muchas gracias.
Levántele.
Il faut tenter de vivre.
Levántele, il faut tenter de vivre. De les protagonistes, el viento se levanta, hay que intentar vivir. I el viento se levanta és precisament el títol d'aquesta pel·lícula, una de les darreres de Hayao Miyazaki. Una pel·li molt, molt, també molt guapa de veure's. Estem parlant de cinema d'animació japonès, de l'estudi Ghibli. Es ben juga amb les passades en els capells, però pot servir d'inspiració per construir uns avions perfectes. Un jove, curt de vista des de molt petit i per això incapaç de volar, s'uneix a la divisió aeronàutica d'una companyia d'enginyeria l'any 1927 per poder volar de qualsevol manera. Miyazaki posa aquí part de la seva biografia en un film preciós en el que explica com se va sentir ell en alguns fets històrics que varen marcar la seva vida. El terratrèmol de Kanto, la Gran Depressió, l'epidèmia de tuberculosi i l'entrada del Japó a la Segona Guerra Mundial. Té uns dibuixos preciosos i uns moments enlluernadors, a més d'un to molt romàntic, tota la pel·lícula, però en el mateix temps molt veràs. Pot ser quasi et ser més... la més continguda i antiespectacular de les pel·lícules de Miyazaki, però aconsegueix fer palpable el que és invisible, el vent. Esperant que segueixi fent pel·lícules molts i molts d'anys, perquè en té 86 ja aquest home, sí. Però segueix fent pel·lícules. Dali, Miyazaki, no t'aturis.
I que nosaltres les puguem veure i que en Toni Camps ens les pugui contar aquí, entre avui i demà.
Salut i cinema.
TV3 Ràdio és entreteniment. No serveix qualsevol alarma perquè et despertis al matí. Aquesta, sí.
Bon dia, matiners. Com va la cosa? Esperem que vagi bé.
Primer va a la Formentera. Despertat de dilluns a divendres a les 6 a IB3 Ràdio amb Vicent Tur. Entre avui i demà, de dilluns a divendres a les 10 del vespre. When the sun rose this morning, I didn't have my baby by my side. When the sun rose this morning, I didn't have my baby by my side. I amb aquesta bona música anem arribant al final del programa. Podríem dir que tot ens està anant vent en popa, que no es màgies. L'equip de The Accordia Agency, Ana Paula Mas, Antoni Camps, l'equip de producció, documentació i assessoria musical d'aquesta casa i ses mans en el control tècnic de Lluís Fortesa. Lluís, sempre cuidant el detall. I d'ara connectarem amb un home que coneix bé els vents. Jo, si fos ell, de fet, estaria ben orgullosa de cridar els quatre vents que ha travessat l'oceà en veler. A punt d'acabar, entre avui i demà, baixam la barrera.
I la baixam en Nugo Ramon, navegant, regatista de Rea Club Nàutic de Palma. Benvingut a IB3 Ràdio, com estàs?
Què tal? Bones tardes. Pues molt bé, beníssim. Tornant a la vida terrestre a poc a poc.
Connectam amb Hugo des de Guadalupe, en el Carib francès, però abans de res, si te dic vent, Hugo, què te ve en el cap primer de tot?
Llibertat, m've llibertat, i després també m've un altre sentiment que podria ser estrès, el vent, lo blau, molta gent li relaxa, a mi me relaxa lo verd, perquè és el que quasi no faig tant, no?
Sí, sí.
O sigui, sí. Llibertat i estrès.
Llibertat i estrès. Mira, és Yinky és Yang, per Nugo Ramon, aquest vent. Ja deia que connectàvem amb tu des de Guadalupe, en Escarif francès, on has arribat fa res, un parell de dies, després de participar a la teva quarta mini-transat. I res, fem un apunt, per qui no conegui aquesta regata de vela oceànica, creueu l'Atlàntic, se celebra cada 2 anys, i és una regata amb velers de 6,5 metres d'eslora, sense assistència, sense comunicació amb terra i en solitari.
I sense motor.
I o sigui, sense
només
motor.
Carregam energia en plaques solars, amb vindre generadors, i una cosa molt sostenible. Fa té molt d'anys, abans que la sostenibilitat estigués de moda. I, a més, un altre punt és que tardar molt, no se va així amb inscripció, ens hem de classificar per aquesta regata, hem de fer rondes classificatòries durant molt d'anys abans, i només estar a la línia sortida ja és un èxit, estar a la línia d'arribada n'és una altra. Guanyar, que no ha estat el meu cas, malauradament, que és el que cercava, pues ja és el sum del sumum, no? Però hi ha altres coses importants dins d'aquesta regata.
No has arribat dels primers llocs, però has arribat bastant bé.
Bueno, sí, jo lluitava per... Ja. He deixat la meva vida davant d'aquests darrers 4 anys, matant-me dia i nit, perquè al final és un esport mecànic, però també té coses mentals, moltes coses també físiques, i m'he matat durant 4 anys per intentar trobar la manera, totes les maneres, de treure-li més punta en els llapis, però bueno, som només 2 o 3 persones, entre elles un altre espanyol, en Miguel Rondón, que tenim 4 mini-transats, no hi ha ningú en el món que en tingui 5. Ja és una cosa que mos aporta molt, hem après moltes coses, hem vist coses que la gent a terra, evidentment, mai ha vist. Hem viscut situacions, o tant d'exteriors o d'introspecció, que mos ajuda molt a la nostra vida, no?, per poder-ho contar. I com sempre, pues, he pogut recopilar, he escrit molt a mà, de puny i lletra, perquè com no podem tenir mòbils ni ordenadors, però al final, de les poques vegades que escric en els barcos, escric a mà, he gravat també molt de gigas de coses. Al final, aquesta regata també permet apropar-me a la gent que no té la sort de viure el que vivim, no? Amb una part divulgativa i amb una part pues, d'ensenyança. Hi ha cosetes que m'aguardaré per jo, però la majoria de coses les puc transmetre a un llibre o amb un documental, això, perquè és una regata meravellosa per això.
Et dura i meravellosa. Nosaltres xerram en Nugo Ramon, que ha completat aquestes 4 edicions, ara ho deia, 2005, 2007, 2009, 2025. En aquesta regata has invertit 16 dies, 3 hores, 57 minuts, perquè jo crec que cada minut compta per recórrer...
I un quart de la meva vida.
I un quart de la teva vida.
Un terç de la meva vida, un terç per fer aquesta regata. Un terç, se diu ràpid.
Sí, se diu ràpid. Perquè no només són les 3.118 milles nàutiques que separen Santa Cruz de la Palma, Canàries, de Guadalupe, en Escarif francès. És que és molt més, i Nugo mos ho està explicant. Abans de partir, tu deies que volies disfrutar del camí. Ara xerraves d'introspecció, de tot el que has escrit, de tot el que has lluitat per arribar en aquesta regata. L'has disfrutat, el camí?
Bueno, el camí l'he disfrutat molt, fins que en el final me vaig donar compte que el resultat esportiu no seria a l'altura del que jo m'esperava, perquè he deixat moltes coses de banda, moltes, 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 no? I a vegades dic que quasi te diria que m'he destrossat la vida per estar en aquesta regata. Ara no ho penso tant d'aquesta manera, ara penso que ha estat un camí i ara en serà un altre. De fet, vaig tornar a voler fer aquesta regata per saber quin seria el logo dels pròxims 20 anys. Les meves tres primeres mini-transat varen dictar qui seria Sugo dels 20 en els 40, i em va aparèixer que era una bona idea saber 20 anys després de la primera com seria Sugo dels tants. I he après molt de terra, he après molt de mà. No xer de coses tècniques, simplement, que també està, no? El desenvolupament d'un esport mecànic, evidentment, que aprens molt. He fet molt d'estudis, d'anàlisi de dades, hidrodinàmica, aerodinàmica, meteorologia. També n'he après molt, però dic, he après molt de com som jo, què vull fer, com és la gent, com vull viure el reste de la meva vida, no? Sí. Vull viure un poc més plenament, tenir una consciència un poc més plena, que és una cosa que a la millor vegades m'ha faltat, no? I també vull viure d'una vida un poc més contemplativa, no? Vull disfrutar de les petites coses, no vull viure darrere un ego, de voler fer més i més. Vull realment poder disfrutar d'una companyia, d'un cafè, molt més de lo que ho he fet fins ara. I això, gràcies a BCMI, ho puc fer. I altra gent ho aconseguirà molt més fàcilment que jo. Jo m'he hagut de complicar la vida per trobar-ho, però bueno, hi ha gent més intel·ligent que jo i ho troba més fàcilment que jo. Jo he hagut de muntar un lío astronòmic per poder arribar en això.
Bé, tu t'has esforçat, tu volies fer aquest camí i has cercat la manera de fer-ho. De fet, el 2012, que ja ha plogut, vares fer la volta al món, ha plogut, vull dir, i com aquest Hugo des 40 fins a més endavant tocarà més terra, no, que mà, per lo que ara vius. Ja que xerram de vent, Hugo, en les diferents travessies que has fet, quin ha estat el millor vent que ha bufat per tu? I quin ha estat el pitjor, ja que deies allò de llibertat, però també estrès?
De fet, el pitjor ha estat en aquesta regata, tant, te diria, tant realment com perquè els darrers dies va ser molt complicat, a més, per tots els treballs i anàlisi que he fet pel meu barco no va haver les condicions que jo volia, i això també, el vent mental també pues, va afectar molt, no? Mm. I el millor vent és una embateta a la vella palma, tal com realment el que representa, que és estar a casa, envoltat dels teus, com amb la llum que banya la bahia i banya el passeig marítim de Palma, que m'encanta. Mira, jo he estat per tot el món, però... I és vera que potser puc tenir ascendència, he nascut a Mallorca, però tinc ascendència italiana, mallorquina, prensa de tot. Però jo som ben mallorquí i sempre ho dic, jo me vull morir a Mallorca. Sempre tiraré cap a casa amb aquestes coses que m'agraden i que m'ompleixen el cor. Per tant, el que més m'ha agradat sempre és un embatet a la vella palma, claríssimament.
I d'aquí bufa s'embat, i és vera que és un vent fantàstic. I escolta, pregunta que faig sempre en aquesta hora en els convidats que mos ajuden a baixar barrera, que fa un home com Hugo Ramon, quan és a terra abans d'anar a dormir? Perquè a la mà, travessant l'Atlàntic, deus estar fent ara 5 minutets i ara 30 minutets, però poca cosa deus dormir. Què fas abans d'anar a dormir?
Per anar a dormir tranquil·lament, has de tenir la casa perfectament perfecta, vol dir qualsevol plat, rentat, escurat i sí, tot, perfecte, això, cap dubte, llegir un poc abans d'anar a dormir, donar un beso molt, molt fort a les meves cuses en Stormy i en Maverick perquè somiessin els angelets i després les abraçava i ja dormien tots, tot tres abraçats.
Fantàstic, fantàstic, que s'adorm beníssim. I escolta, t'he demanat una cançoneta per baixar la barrera del programa fins demà. Quina t'agradaria escoltar?
Doncs mira, són dues cançons que m'han acompanyat durant aquesta mini-transat, aquestes cançons i aquests cantautors o aquests grups. La primera te diré Navegando Solo del meu amic Jaume Anglada, que s'està recuperant Progressando Adecuadamente, i és una cançó que sempre m'ha acompanyat ella i altres dels seus discs, i sempre ha estat molt present dins jo. I després te diria una cançó que va pegar molt fort en els meus altaveus, en els mini, en aquesta mitjana t'ha estat Alpinistes Samurais, Antònia Font, a part d'altres cançons també. Són dues cançons que signifiquen moltíssim per jo.
Perfecte. I amb una d'aquestes dues baixarem...
O te deixaré elegir, així no quedo jo malament.
I amb una d'aquestes dues baixarem la barrera del programa des de Guadalupe. Avui hem xerrat amb Hugo Ramon. Enhorabona i per tots els anys que tinguis per endavant, que les puguis gaudir tan plenament com
gràcies.
Us has contat.
M'apareix que avui seràs meu darrer nit a Guadalupe i estic molt content. Sabem si dimecres o dijous puc estar pel Palma, que ja me fa falta.
I aquí mos oïm i mos tocam. Una abraçada, Hugo.
Una abraçada, gràcies.
Entre avui i demà, Araceli Bosch.
Me he marchado y he dejado en tierra todos mis problemas. Ahora voy navegando solo, solo con el viento. Él no dice nada. Él no dice nada, escucha mi lamento. Él no dice nada, él no dice nada, escucha lo que cuento. He marchado y he dejado en tierra todo lo que quiero. No, no soy un valiente, enseguida vuelvo. He de abrir mis velas, he de abrir mis velas, encontrarte, amigo viento. Acostaré al sol, recibiré a la luna, levantaré al sol, despediré a la luna y esperaré a que venga el viento para que me lleve lejos. Acostaré al sol, recibiré a luna, levantaré al sol, despediré a la luna y esperaré a que venga el viento para que me lleve lejos. Tengo un vino que su precio es bueno y su sabor no es malo. Beberé
a sorbitos cortos o a tragos largos. Esperaré el momento de tenerlo claro. Acostaré al sol, recibiré a la luna, levantaré al sol, despediré a la luna y esperaré a que venga el viento para que me lleve lejos. Acostaré al sol, recibiré a la luna, levantaré al sol, despediré a la luna y esperaré a que venga el viento, esperaré a que venga el viento para que me lleve lejos.